Serem un sol, crida la grada, que soni un clam a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que el Madrid acaba de guanyar la Reial Societat. Madrid 2, Reial Societat 1, el Bernabéu ha començat guanyant la Reial, al minut 5 ha fet un gol, però el Madrid ha remuntat a la segona meitat amb gols de Valverde i Joselu. El de la Reial Societat l'havia fet Barrenechea després d'una passada de Take Kubo, que avui ha jugat molt bé a Madrid. El Madrid ha guanyat l'endemà que el Barça golejés el Betis 5-0 a Montjuïc en un dels partits més divertits i més complets dels últims temps. Brillants els Joaos, gol de falta del tauró Ferran Torres després de gairebé 2 anys i mig de l'últim gol de falta del Barça, l'havia fet Messi, bon joc i il·lusió. Tot això quan falta només 2 dies perquè el Barça s'estreni a la Champions dimarts a Montjuïc contra l'Anvers de Marc Van Bommel. Avui Araujo ha fet part de l'entrenament amb l'equip, però difícilment diria que descartat, no jugarà aquest dimarts. Fa un mes que està lesionat. Demà juga el Girona al camp del Granada i sense l'Arnau Martínez, que està tocat i es queda a casa. Partits d'avui a primera. Sevilla 1, Las Palmas 0. Aquesta tarda ha debutat Sergio Ramos amb el Sevilla. Villarreal 2, Almeria 1, en el debut de Pacheta al Madrigal. El 2-1 l'ha fet Sorloz al temps afegit, passat al minut 90, i Getafe 3, Osasuna 2 al migdia. El Madrid continua líder, 5 victòries en 5 jornades, 15 punts, el Barça té 13 punts, l'Atlètic Club és tercer amb 10 punts, com el Girona, que és quart, però el Girona amb aquest partit pendent de demà a Granada. L'Espanyol ha empatat a 3 contra l'Elenc a Cornellà. Sembla mal resultat, però l'empat ha arribat in extremis, amb un gol de penal de Javi Puado a l'últim instant del temps afegit. 13 minuts per sobre del minut 90. L'Espanyol ha perdent gairebé tot el partit. L'Elenc s'ha avançat 0-2 i 1-3, però l'Espanyol ha lluitat i ha acabat empatant. 2 gols de Javi Puado, un de Braithwaite, un altre partit en final d'Infart a Cornellà. Pere Milla avui no ha jugat perquè és a punt de ser pare. A la classificació de segona, l'Espanyol continua segon a 2 punts del Saragossa, que és líder i que també va empatar en aquesta jornada divendres contra el Racing a casa. L'Andorra, d'Eder Sarabia, juga demà a casa contra l'Oviedo. Sabeu que aquest cap de setmana ha començat la Lliga F, la Lliga Femenina de Futbol, després de la desconvocatòria de vaga. Ahir van guanyar els dos catalans, el Barça i el Llevant Les Planes. El Barça 0-2 al camp del Madrid femenino, no era el Real Madrid, l'altre Madrid, i el Llevant Les Planes 1-2 a Eibar. Bona victòria. Encara no hi ha solució ni convocatòria de la selecció espanyola per als partits de la Nations League. I si tenim temps, aquesta nit sentirem Víctor Font, el cap de l'oposició del Barça, que acaba de passar pel Revolució 4.0 amb la gran Chantal Llavina, amb un servidor, i que ha dit coses interessants sobre el Barça i sobre moltes altres coses. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 17 de setembre. La passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, Xavi, bona nit.
Us esteu convertint al Joao Felixisme?
Jo encara no.
Encara no, Uri.
Som prudents, encara.
Home, a veure, els que eren escèptics ara tampoc, vaja, em semblaria una frivolitat passar de dir en 2 setmanes que no veus el fitxatge per enlloc a dir que ets jo felixista, però tampoc s'ha de ser ni injust ni no veure la realitat. Si es juga cada dia com ahir, vaja, al mes d'abril portarem el 14 a tots a la samarreta.
Pilotador, sí. En parlarem aquesta nit al programa sobre Joao Fèlix, sobre altre Joao, Cancelo, que va fer molt bé ahir també a Montjuïc contra el Betis. Francesc Ripoll, bona nit.
Bona nit.
Has estat aquesta tarda al Nou Sardenya seguint el Sant Andreu, la derrota del Sant Andreu en el derbi contra l'Europa.
Sí, ha guanyat l'Europa per 3-0, victòria clara i merescuda dels graciencs. Feia 30 anys que els dos equips no s'enfrontaven fora de tercera divisió I això s'ha traduït en la millor entrada de la història del Nou Sardenya al Camp de l'Europa, 3.840 espectadors.
Ple, el Nou Sardenya. Tu has marxat una mica amb la cua entre cames.
Sí, una entrevista ràpida i a la ràdio ràpid.
Fa una estona s'ha jugat la final de la Supercopa ACB entre el Madrid, que ahir va guanyar el Barça, i l'Unicaja.
I l'ha guanyat el conjunt blanc per 81-88. És la sisena Supercopa consecutiva que guanya el Real Madrid. Per cert, avui li han fet més proves al jugador del Barça, Dario Brizuela, que hi va rebre un cop al cap. Per part de Tavares, les proves confirmen que no té cap lesió greu i que es podrà reincorporar als entrenaments.
Molt bé. Aquesta tarda a Madrid s'ha acabat la Vuelta, això és ciclisme, que ha coronat un gregari al nord-americà. Sepp Kuss, a Madrid qui ha guanyat? Ha guanyat Molano?
No.
No ha guanyat Molano. Qui ha guanyat?
Mira que anava amb ell, però avui no ha guanyat. Ha guanyat l'australià Caden Groves a l'esprint i al podi amb Kuss l'acompanyen els seus companys d'equip de Jumbo. Jonas Vingegaard ha acabat segon i Primoz Roglic tercer. És la primera vegada a la història que un equip guanya les tres grans voltes. Roglic va guanyar el Giro, Vingegaard el Tour i Kuss ara la Volta.
Hem digut Fórmula 1 aquest diumenge a Singapur i la notícia és que no ha guanyat ni Verstappen ni Red Bull, que crec que això no passava en tot aquest Mundial. Avui ha guanyat el Ferrari de Carlos Sainz.
És la primera victòria de Sainz d'aquesta temporada. De fet, la segona en la seva carrera. El pilot madrileny s'ha imposat per davant de Lando Norris i Hamilton. El líder del Mundial, Verstappen, ha acabat cinquè, però continua al capdavant de la classificació molt avantatge sobre la resta. Té 374 punts, 151 més que el seu company d'equip, Checo Pérez.
Dos apunts d'hoquei patins, Supercopa femenina a Cubelles.
Victòria del Telecable Gijón davant el Vilassana a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 i a la tanda de penals les asturianes n'han transformat dos i les catalanes un.
I Lliga Catalana masculina, Palau-Solità.
Se l'ha endut el Noia, que ha superat el Barça a la final per 2-3 i ha remuntat un 2-0 en contres. La segona Lliga Catalana que guanya l'equip del Penedès.
Quins partits s'han jugat avui al Mundial de Rugbi?
S'han jugat 3. Sud-Àfrica 76, Romania 0, Austràlia 15, Fiji 22.
Sorpresa.
I Anglaterra 34, Japó 12.
Aquí no hi ha hagut sorpresa, ha guanyat Anglaterra. La sorpresa és la victòria de Fiji sobre Austràlia al Mundial de Rugby. I què ha guanyat la primera preliminar de la Copa Amèrica de Vela aquests dies a Vilanova?
Ho ha fet l'equip nord-americà, que ha estat el millor a les 5 regates prèvies. Tot i això, la final s'ha suspès per falta de vent. L'Emirates Nova Zelanda ha acabat segon i l'equip francès Orient Express tercer.
Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Encara deu haver-hi gent sortint del Bernabéu, on fa només uns minuts ha acabat el Madrid 2, Real Societat 1. S'ha avançat la Real al minut 5, gol de Barrenechea, passada de Takekubo, l'ex del Barça, l'ex del Madrid, gran nivell de Takekubo. Algú fins i tot, Uri, arriba a plantejar-se qui és millor, si Takekubo o Kang In-gi, el coreà, ex del València, del Mallorca, ara el PSG.
Algú molt proper, sí, sí.
Sí, he canviat d'opinió. Avui he canviat d'opinió. No m'ha durat ni 24 hores. Ahir amb l'Oriol, sortint de la TDT del Barça-Betis, vam debatre sobre qui ens agradava més i Takekubo avui m'ha convençut.
Jo soc molt fan del Takekubo.
El coneixes des de petit, no?
Bé, avui s'ha semblat una mica al Kubo que l'Oriol ens ha explicat des de fa molts anys, oi? I que no ha tingut la continuïtat. Fins ara han estat com llampegades. La primera part d'avui ja és de jugador gran.
L'any passat havia jugat molt bon nivell, no?
Sí, però més, jo crec que més espurnes. O sigui, jo el que li demano a Kubo és tenir més continuïtat, tot i que encara sigui jove, la primera part d'avui... L'ha tinguda.
Sí, sí, molt desequilibri. De fet, ha fet un gol, un golaç, i ara anul·lat.
I molt bones assistències.
Sí, sí.
Ha donat tres gols fets.
Sí, sí.
El que ha posat el marcador, un remat de cap.
El de Merino.
De Merino, sí.
Sí, sí. Li han anul·lat el gol, un xut seu des de fora de l'àrea, anant des de la dreta cap a dins, amb la rosca, impossible, perquè pel porter del Madrid. Jo crec que arriba a fregar l'esquena d'Oyarzaba.
Sí, sí, sí.
Frega.
Si no l'haguessin anul·lat igualment,
Tu creus que sí, que molestava
Kepa? Sí, igualment interfereix a la jugada.
Jo crec que quan l'anulen no es donen compte que la toca el...
No? Per mi frega i l'has d'anul·lar. Si no frega, veig discutible que l'hagin d'anul·lar perquè Kepa no arribava mai de la vida a aquell xut.
Però encara que no tapi la visió del porter, si tu ets el porter, potser trigues una dècima en saltar cap a la pilota pensant que potser Oyarzabal te la toca cap a l'altre costat.
És tan flagrant que és difícil no anul·lar-lo.
D'acord, va. Sí. El Marit ha reaccionat només començar la segona meitat. Fede Valverde, bon gol, xut des de fora, toca el pal, empat a 1, i Joselu, el 15 de la segona, ha picat la pilota cap a baix, ha fet el 2-1. Després la Reial ha tingut poques opcions, alguna, però el Madrid també n'ha tingut. Heu pensat durant la primera meitat que avui el Madrid es deixava els primers punts de la temporada, Uri?
Sí, perquè la veritat és que la primera part de la Real ha sigut molt bona, hagués pogut marcar el segon perfectament, i també he pensat tornar a seleccions, dimecres comença la Champions, he pensat que és el típic partit que el Madrid avui pot caure, no jugar a Vinícius, que això els fa perdre per lligeta davant, i la veritat és que sí, que en la primera part sobretot he pensat que podia caure un empat o una derrota.
Algú també ha pensat com l'únic que avui el Madrid perdia? O empatava?
Semblava, sobretot a la primera part, sí que semblava que si la Real aconseguia rematar i fer el segon, podia tenir opcions, o fins i tot tal com estava donant-se el partit. És cert també que en el moment en què el Madrid ha empatat, que més ho ha fet en l'inici de la segona part, jo ja veia difícil que poguessin rascar res, sobretot amb el segon, ja, perquè la segona part de la Real ja no et feia el mateix color.
No. Costa, Ricard?
Sí, jo... Vaja, és que si digués una altra cosa et mentiria, perquè hem parlat al descans i t'he dit
sí.
que avui ho veia. A mi la primera part de la Real... M'ha semblat que la Reial a la primera part ha estat més superior al Madrid que el Madrid a la Reial a la segona. Però és veritat que el Madrid ha estat més efectiu en les que ha tingut, i la Reial... Vaja, és que si la Reial hagués aprofitat les de la primera part, no hi hauria hagut segona part, però bé, és el Bernabéu, és el que hi ha.
Doncs sí, se li podia escapar, però la sensació que tinc és que el Madrid ofensivament aquesta temporada ha fet un salt de qualitat, és un equip que té molts recursos, és molt elèctric, molt vertical, fa por.
Un salt de qualitat sense Benzema, que ha marxat a l'Aràbia Saudita, i amb Vinícius lesionat per unes quantes setmanes.
Sí, físicament ha trobat, jo crec, un punt molt alt, i després tàcticament jo crec que Ancelotti ha intervingut bé a l'equip.
Fa 4-4-2 aquest.
Sí, l'ha generat un context ofensiu molt adequat, Bellingham se sent còmode en llibertat. És veritat que, o sigui, dic que l'ha trobat des de les limitacions, perquè a mi em sembla que està mal resolta la parella de davanters, però és que no en té més, vull dir, té el que té l'entrenador. Una altra cosa és la planificació de la plantilla. Crec que Ancelotti li està traient molt suc al que té, que el Madrid té un problema per acabar de rematar els partits abans, però que tots els partits que ha jugat n'ha generat moltíssimes. I no era un equip que amb una producció ofensiva tan exuberant. El problema que té per mi és que hi ha fases del partit, com han explicat la primera part, hi ha hagut altres partits on ha patit defensivament, perquè el rival li fa mal. Però en atac és un equip, i sobretot des del punt de vista de ritme i intensitat, és un equip que fa por, pot arribar per fora, pot arribar a la segona línia. Bellingham és un jugador que t'apareix en aquesta zona entre línies, que t'alimenta els davanters. És veritat que els hi falta una miqueta més al davant tenir-ho resolt, perquè a mi ni Rodrigo ni Vinícius crec que surtin beneficiats d'aquesta llibertat que tenen sense referència per davant.
El veieu mantenint una línia de victòries contínua? Un ritme alt de victòries? De moment són 5 de 5, 15 punts, l'únic equip que ha guanyat tots els partits, és líder. Ara estaves elogiant la capacitat ofensiva de l'equip, però a mi em fa la impressió que sobretot aquest Madrid guanya, i després també juga, però sobretot guanya i manté aquella inèrcia de tranquil·litat quan els partits es compliquen, i conviu molt bé amb les diferents fases de partits. Com el veieu?
Jo discrepo, Xavi. Jo sí? Crec que per mi és dels Madrids de les últimes temporades que té més joc, i crec que perdrà molt pocs punts. Jo tinc la sensació que Madrid i Barça perdran molt pocs punts a aquesta lliga, i que tornarem a una lliga
de 90.
En un cos a cos de molta puntuació. És que els veig molt superiors.
Molt semblant a l'inici del Madrid, el de la temporada passada, no sé si van ser 7 o 8 partits que tampoc no va fallar. En el cas de l'any passat es va despistar amb el Mundial.
Sí.
Aquest any no hi ha aquesta aturada pel mig. Cal veure també, i a mi em sembla que té pitjor plantilla que l'any passat, però... és cert que el Barça també ha estat capaç en temps de, per dir-ho així, de limitacions ofensives, rendibilitzar al màxim el que tens. I de moment és veritat que el Madrid ho està fent.
Jo crec que el Madrid té una cosa que no tenia l'any passat, que és que ve d'un any en blanc, i això marca a l'hora de despistar-te, regalar punts idiotes, que és el que va fer la temporada passada. A mi em sembla que no és un equip extraordinari, la veritat. Jo no discuteixo que Ancelotti estigui gestionant bé el que té, però a mi em sembla que té poc respecte a l'any passat, tot i que evidentment l'aparició de Bellingham és, de moment està sent un factor diferencial, però no veig un Madrid que diguis uf, impossible que ens ho pegui, perquè a més ara van uns quants partits que els guanya per la mínima, i el pròxim, si no m'equivoco, és contra l'Atlètic de Madrid.
Sí,
que, bé, no és que l'Atlètic de Madrid estigui en el seu millor moment, sembla, però no em fa... Vaja, ho dic en plata, jo crec que el Barça guanyarà la Lliga.
Uri, tu veus una Lliga de molts punts, tant pel Barça com pel Madrid?
Sí, però no només per fet que el Barça i el Madrid estiguin molt bé, sinó també per demèrit de la resta d'equips. Jo crec que el nivell de la resta d'equips ha baixat, i està baixant any a any, i per això la diferència entre el Barça i el Madrid i la resta. I seguint amb el que deia el Jordi, jo també crec, i ho he dit tot l'estiu, que si el Madrid no fitxava un davanter, que la Lliga seria pel Barça, n'estic convençut.
Uh-huh. El Barça va golejar ahir el Betis, va jugar prou bé, molt bé, diria. Va ser molt divertit el partit, van passar moltes coses, i la majoria van ser bones. Grup, Raúl Orgales es diu Kings of Leon i la cançó es diu Waste a Moment. Hauria de sonar Ricard Torquemada perquè ja l'ha col·locat en alguna ocasió a la prèvia de la TDT i sempre que la posa jo aixeco els ulls a l'estudi 5 i qui són aquests? I l'hem usurpat pel Club de la Mitjanit.
No tinc oïda musical gens, eh?
No? Fixa-t'hi la pròxima vegada que la posi. Va. I ho comentem.
Com es diu?
Waste a Moment és la cançó Kings of Leon, el grup, que té una cançó molt, molt, molt popular, té un hit important. Amb què us quedeu del partit d'ahir, del partidàs del Barça d'ahir contra el Betis? Un aspecte, un jugador, un moment, Uri?
Com que tothom destacava més a Joao Félix, els dos jugadors, jo sobretot amb Joao Cancelo.
Amb Cancelo.
Jo crec que serà la gran diferència entre la mínia mal al marge, la gran diferència entre el Barça d'aquest any i el passat.
Sònia?
Jo amb el que em quedo del partit d'ahir és que per moments va semblar el que hauria de ser el futbol, no? Que tot fluïa, que tot s'entenia entre ells, que hi havia molta passada interior, que jo feia temps que no veia un Barça tan rodonet com el que vam veure ahir.
Costa?
Per no repetir el que diu la Sònia, que és amb la impressió que em vaig quedar amb aquesta diversió, amb aquesta fluïdesa del Barça... Jo diria que amb potencialment, després falta que tothom confirmi les sensacions que va transmetre ahir, però ahir em va semblar un partit on molta gent va donar molt bona versió i això fa que Xavi tingui molts més recursos que la temporada passada, i això em sembla una molt bona notícia, però repetiria el que diu la Sònia. Jo feia bastant de temps que no em divertís jo, sinó que no tenia la sensació que l'equip es divertia, que és el que em va semblar sobretot a la segona part.
Ricard, tu allà a Montjuïc, què et va semblar més important?
Doncs mira, et diria que un intangible com la il·lusió, no? La sensació que les arribades dels dos Joaos, sobretot, van encaixar també, i ja n'han parlat a l'Oriol, n'has parlat tu, amb molt poc temps. I això, aquesta és una gran notícia, perquè normalment els futbolistes necessiten un marge d'adaptació, una idea nova. És veritat que per Cancelo no és nova, però vaja, ha estat sense ritme de competició, i que tot això ha estimulat, diríem, alguns mecanismes que ja estaven funcionant, i que els hi ha donat, diríem, volada, no? I per tant, sense moure't d'on eres, has millorat el rendiment.
Un d'aquests mecanismes, Ricard, seria la posició de Joao Félix ahir. No sé si fent d'extrema esquerra, de fals extrema esquerra, fent més de davanter que de migcampista. Clar, és només un partit. Però a partir del que s'ha vist i del que diuen que està demostrant els entrenaments, creus que aquesta fórmula amb Joao a la punta esquerra anant cap a dins pot guanyar-li terreny a la fórmula que ja la tenim tots coneguda i que és més estable per aquest Barça, la del quart migcampista?
Doncs jo crec que dependrà dels moments de la temporada, les lesions i les circumstàncies que condicionin els jugadors que tingui Xavi. Ahir ho parlàvem una mica a la TET i no és el moment i tindrem temps de parlar-ne, però començàvem la temporada amb 5 migcampistes per 4 places que havien de ser jugadors amb molt pes a la plantilla, i de cop i volta, si Joao Félix apareix aquí amb la candidatura, doncs seran 6 jugadors per 4 places, no? I aquí hi ha els matisos. Jo he estat revisant el partit avui i sí que crec que, tot i que Xavi va dir a l'última pregunta de la roda de premsa, no hem canviat res de la manera de jugar, és veritat, però hem canviat la naturalesa d'un perfil que és fonamental perquè és el que decideix com ataca l'equip,
activa, no?
I que Joao Félix, com dius, era un tercer davanter que fixava l'última línia, que a vegades jugava obert per venir, que aquest és un matís, però si vols dir, és un matís interessant perquè el lateral ja ha d'estar pendent d'estar obert per després tancar, no pot fer-se més estret d'entrada com quan jugàvem al quart migcampista o com quan jugàvem últimament amb Ansu, que ja ni s'obria, sinó que ja s'infiltrava i quedava engaviat, i depenent del que necessiti l'equip, de contra qui jugui, de com estiguin aquests jugadors que han de ser claus a l'11, doncs jo crec que tirarem per una banda per l'altra, perquè el mecanisme és evident que és el mateix, perquè la banda esquerra és per Valde i la banda dreta està oberta en amplitud.
Ara necessito una resposta ràpida de tots quatre. Quin dels dos Joaos serà més important durant tota la temporada? Què creieu, Cancelo o Joao Félix? Uri, tu ja, més o menys ho has dit fa uns instants.
Cancelo.
Sònia?
M'encantaria que fos Joao Félix, però crec que serà Cancelo.
Costa?
Jo també Cancelo.
I Ricard?
Sí, també.
Entenc que hi confieu molt en Cancelo perquè creieu que és un futbolista que en aquella posició augmenta moltíssim el nivell que ha tingut el Barça els últims anys i que dona moltes possibilitats. No perquè li tingueu mania a Joao Félix i penseu que serà un bluff com el dels últims anys de l'Atlètic de Madrid.
Exacte, correcte. Sí. Jo l'únic dubte que tinc és en els grans partits. Amb Joao Félix tinc la sensació, ara que preguntaves això del 4-3-3, 4-4-2, que hi haurà molts més partits amb 4-3-3, però que dels partits importants, els partits grossos, estic parlant grossos, és
Madrid, Champions...
I Champions a partir de 8 anys, veurem més el quart migcampista. I l'altre dubte que tinc és Cancelo, també quan vinguin partits importants. És a dir, quan juguin al Madrid amb Vinícius, jugarà Cancelo o tornarem a la fórmula Araujo? Quan yeah. juguis contra Mbappé, quan juguis contra Grealish... No? Aquest és el dubte que tinc, si Xavi també apostarà per Cancelo quan vinguin davanters d'aquests de primer nivell.
Ara aprofundirem una mica més en el que poden aportar Joao Félix i Cancelo. Ens espera l'Àlex Dalmas. I hem de mirar ja cap a dimarts, que dimarts el Barça debuta a la Champions contra l'Anvers de Van Bommel. L'Oriol Domènech el coneix moltíssim, a Van Bommel. Publicitat, un moment de publicitat que avui té segurament més sentit que mai.
Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. Magdalenes La Granja, Catalunya Ràdio i TV3. 40 anys formant part de la teva vida. Bona nit. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
54.472, 5, 4, 4, 7, 2, de la sèrie 27.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, A tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Fars d'escoltar la mateixa cançoneta de sempre?
Les dones i els dies.
Les dones i els dies t'explica el món com t'agrada sentir-lo.
El programa per a les persones amb les orelles netes de prejudicis.
Les dones i els dies, i ara per molts dies. Qui ens ho havia de dir, això, Antònia?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit. També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio. El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Són les 11:25, en 5 minuts, 11:45 de la nit. Som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada. Ara hi afegirem més gent. Ja hem repassat el Madrid 2, Real Societat 1, i hem començat a parlar dels Joaos, de Cancelo i de Joao Félix. Ara en parlem més, però abans, demà juga el Girona a Granada. Solà, com va?
Hola, què tal? Mira, llàstima, que no podrem ser líders, tu.
No, ha guanyat el Madrid.
Sí,
ho teniu difícil, eh? Havíeu de guanyar de més de 5 gols superar l'average del Barça.
Però co-líder, que és important mantenir aquesta captura de pantalla amb el Barça primer i el Girona segon amb els mateixos punts a la classificació, cosa que hagués pogut ser històric.
Aneu molt sobrats, no? Veig que ja l'ambició és el lideratge.
Home, mira, instal·lats a dalt de tot de la classificació amb aquest 10-12, el millor inici del Girona en tota la història primera divisió. I és veritat, que avui Mitchell ha dit que no hi ha cap tipus de relaxació, que és evident, i fora bromes, que el lideratge o la possibilitat de saltar al primer lloc a la classificació no és l'objectiu del Girona aquesta temporada. Ha tornat a insistir amb els seus discurs de sempre, que l'objectiu és encadenar tres temporades consecutives a primera divisió i superar aquells 51 punts. I el Girona té la possibilitat de fer-ho davant un equip que està a la part baixa de la classificació, com és el cas del Granada, però ho haurà de fer, penso, un dels puntals. Arnau es va fer un esguinç al turmell amb la selecció espanyola sub-21, i per tant és un dels damnificats del Girona en aquests partits internacionals.
Arnau no jugarà demà a Granada, qui jugarà de lateral dret? Couto?
No ho sé, eh? Jo tinc les sensacions que potser pot debutar Eric García.
De lateral dret?
Encara que no sigui de lateral dret, com que fa la sortida aquesta de 3, que posa Miguel per dins, doncs que s'inventi situar Eric García darrere. Però vaja, és una sensació meva que no tinc cap mena d'informació.
Xavi va provar un dia, recorda, Ricard, a Villarreal.
Però amb 4, no, era?
Sí, era amb 4, sí. Sí, sí. I no va sortir gaire bé, no se'l veia gaire còmode a l'Eric García. Edu, compta amb el partit de demà, no? Suposo que el missatge és molt clar, perquè el Granada és un equip que acaba de pujar, és veritat, però no és un camp fàcil, habitualment, tenen davanters perillosos, i a mi la sensació que em fa és que aneu molt sobrats.
Sí, bromes a banda, això hi va l'afició, i nosaltres per fer una mica de broma i per mirar de ja aquesta història que seria històric, no?, que el Girona pogués ser, encara que fos una jornada, co-líder de la primera divisió, però és veritat que s'ha de tocar de peus a terra. Avui Mitchell ho ha insistit en moltes i moltes maneres, que demà és un partit molt i molt complicat, que vol control, perquè si ho diu que si se li descontrola el partit, doncs serà molt difícil que el Girona pugui aconseguir la victòria. És evident que el Girona algun dia ha de perdre, i compta amb el calendari, perquè ara, com la resta d'equips de primera divisió, ha de jugar aquests 4 partits consecutius: Granada, Mallorca, Montilivi, després a Villarreal i després al Madrid a Montilivi, que hem dit moltes vegades i en costa riu, però aviam si aquest dia ens podem jugar al lideratge.
La segona temporada del Girona Primera, la primera etapa, va començar també força bé, oi?
Sí.
Va començar molt bé. És que recordo que un il·luminat va arribar a dir públicament que per què el Girona no podia guanyar la Lliga. I vaig pensar, home, potser ens passem. No va ser tu.
Qui va ser?
No va ser tu. És igual.
No.
I veu acabar baixant. Per això, o sigui, avui m'he marcat l'objectiu de baixar-vos una mica els peus a terra. Sembla bé?
No. Sí, em sembla perfecte. No. Nosaltres ja tenim els peus a terra. I més a més els jugadors, el que passa que amb tot l'entorn, doncs, avui es miraven el partit, és veritat, d'aquest del Madrid, perquè he parlat amb molta i molta gent que es veia aviam amb la possibilitat de ser co-líder si el Madrid avui no guanyava. És veritat que els gols ahir del Barça van provocar que pràcticament fos impossible ser líder, que hagués de ser co-líder, però vaja, mira si anem ambiciosos i pujats, i estem mirant aquestes coses. El que sí que és cert, aquest 10 de 12, ja ho vam dir abans d'aquesta aturada, això significa que el Girona ja ha fet pràcticament la quarta part de la feina, és a dir, amb aquests 10 punts té una quarta part de la salvació feta, si contem que més o menys la salvació està amb els 40 punts, sí. I si mires cap a baix, doncs el descens ara el marquen a 3 punts, de moment, amb un partit menys, té més 7 sobre el descens.
Molt bé, molt bé. Edu, demà a les 9, Granada-Girona, aquí a Catalunya Ràdio, el Tot Gira amb el Clopés i el Xevi amb el Solà i el Litas a Los Carmenes,
Exactament.
Molt bé.
Quart de 9, després del Tot Costa.
Bon viatge.
Molt bé, adéu-siau.
Ara sí, obrim el Futbol Club del Mas amb els Joaos com a protagonistes.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Del Mas, com estàs?
Bona nit, molt bé, estem molt bé.
T'he de fer 3 preguntes. T'havia de fer 2 preguntes que ja li he fet a l'Oriol, la Sònia, el Jordi i el Ricard, però te'n feré 3. Has gaudit avui el derbi, Bandarra?
Molt, molt. He gaudit molt. Hi ha algú per aquí a la redacció que no ha gaudit tant, però...
La faig a Ripoll,
que no gaire, la veritat. He tingut diumenges millors, jo.
Europa 3, Sant Andreu 0.
Els que som escapulats, sí.
Molt bé, molt bé. Segona pregunta ja té a veure amb això que dèiem dels Joaos i el Barça. Joao Fèlix, en aquesta posició que va jugar ahir d'extrema esquerra o de fals extrema esquerra, creus que guanyarà terreny durant tota la temporada respecte a la fórmula dels 4 migcampistes?
Jo crec que hem de ser prudents. Jo crec que ahir fa un partidàs i realment és algú que et genera molt. Però crec que era un partit molt favorable per ell, on el rival et deixava molts espais, on els centrals, diguéssim, que eren amables... per als jugadors que van entre línies, on els jugadors de banda del Betis no segueixen massa i, per tant, el lateral era difícil que sortís de zona, però és veritat que va fer un partidàs. Jo el veig com a... en partits molt favorables, és a dir, en partits on el Barça hagi de crear espais, aquí sí el veig, però partits grans jo crec que aniran amb 4 dins.
I la tercera pregunta, abans de començar a aprofundir tàcticament en les figures de Cancelo i Joao Fèlix, quin dels dos serà més important durant la temporada, Cancelo o Joao Fèlix? Aquí tots diuen que Cancelo.
Sens dubte, per mi Cancelo. Per mi Cancelo és un salt qualitatiu per a aquesta plantilla. Jo crec que hi ha tres jugadors que et fan el salt qualitatiu dels fitxatges que han arribat. Un és Gundogan, l'altre és l'irrupció de Lamine, però a poc a poc. I l'altre és Cancelo, perquè et permet, ara hi entrarem en detall, no? Però et permet múltiples opcions.
Avui volies parlar sobre aquests dos, sobre Cancelo i Joao Félix. Per quin vols començar?
Per Cancelo.
Per ja Cancelo? Que, vinga, ja va. En quins rols te l'imagines, a Cancelo, al Barça de Xavi? Ja l'estem començant a descobrir, lateral dret, per dins, amb molt recorregut, amb molts recursos...
Sí, me l'imagino de lateral sempre, però hem de tenir en compte que Cancelo té un perfil que pot ser lateral, pot ser interior, fins i tot pot ser extrem, i pot ser les tres coses a la vegada en el mateix partit. Per tant, per això us deia que li permet moltes opcions tàctiques a Xavi. Permet mantenir el patró que hi ha ara, estirant-se en balde i, per tant, tancar, perquè ell ho ha fet. Permet invertir el patró, és a dir, que el Barça es desplegui per la dreta i que tanqui per l'esquerra. Permet jugar amb un 4-3-3 pur o permet jugar amb un altre tipus de sistema, amb un 3-4-3 amb romba, perquè ell es pot adaptar a totes les situacions. Per mi, el Barça actual de Xavi ha arribat a un punt on necessitava donar una clau de volta tàctica. Jo crec que era molt previsible i que tots sabíem com jugaria. I crec que Cancelo és la peça que li pot permetre a Xavi canviar coses i crec que Xavi ho ha de fer.
O sigui, creus que combinarà jugar de lateral dret ocupant zones interiors, com va fer en moltes fases del partit d'ahir, i jugar més oberta a banda, que és la clàssica trajectòria d'un lateral.
Sí, 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 ho combinarà. De fet, ahir ja vam veure canvis. Xavi diu que sempre juguem igual i que depèn dels perfils. No sé si és per perfil o per consigna, però ahir no va ser el Barça del quadrat, sinó que va ser el Barça del pentàgon. Vam veure 5, moltes vegades Cancelo al costat d'Oriol Romeu. Per tant, jo l'imagino allà. I sí, sí, fent exactament això, és a dir, quan probablement l'atac vagi per la dreta el veurem més estirant, més de lateral per doblar o anant per dins, quan l'atac vagi per l'esquerra tancant, o qui sap si hi ha un canvi de sistema, hi ha algun matís per a un partit, però ell es pot adaptar a qualsevol d'aquests rols, segur.
Àlex, i te l'imagines per l'esquerra que alguna vegada Guardiola, algunes vegades, l'havia utilitzat al Manchester City?
Sí, me l'imagino, però en el cas que hi hagi la baixa de Balde o algun o una
baixada... No, només d'emergència, eh?
Algunes, sí. Jo diria que bastantes.
Sí, sí, moltes.
Jo crec que va jugar més a l'esquerra que a la dreta, al City.
Sí, sí, les últimes temporades, segur.
Vosaltres, que seguiu molt els partits del City des de fa anys, us ha sorprès aquest rendiment, aquest nivell de Cancelo?
Excepte l'any passat, que els primers 6 mesos va començar jugant i després va tenir el conflicte amb Guardiola i després va deixar de jugar.
Que el conflicte amb Guardiola tampoc és que no fos...
Res de l'altre món.
No ens imaginem grans històries ni botes a la cara de l'entrenador o al revés.
Però els 2 o 3 anys anteriors, Cancelo va ser un jugador capdalant en el City i jugant a un nivell com el sí. d'ahir, un nivell extraordinari. Pep el va convertir en el millor lateral del món, això. Per mi.
Això mateix, això que diu l'Oriol. És un d'aquests jugadors que Guardiola l'ha convertit en un futbolista nou. Cancelo, quan arriba al City, no s'assembla gens a aquest Cancelo. És un lateral carriler, llarg, exterior, ofensiu, però és un jugador de banda, és una ala. I és Guardiola, qui, com ha fet amb altres futbolistes, com va fer amb Vidal, per exemple, quan va arribar aquí, quan van coincidir al Barça, que el converteix en un futbolista que ni Cancelo sabia que podia ser, i ara ja... ho té assumit. A mi tampoc no m'ha sorprès.
Àlex, Joao Fèlix, la posició ideal és la que el vam veure ahir, sortint una miqueta des de l'esquerra per anar cap a dins, més que no pas jugar més centrat des d'una zona clàssica de mitja punta?
Sí, si el Barça manté el patroquet, perquè ara mateix no hi ha una posició de mitja punta. Clar. Pur. Jo crec que aquesta és la perfecta, a més des de...
Però fins i tot ahir se'l pot arribar a veure més còmode amb aquest perfil que no pas jugant més en una zona centrada, tu creus, o no?
Sí, tot depèn del context i dels jugadors que l'envolten. Ahir tenia un escenari perfecte per al rival, però després perquè tenia un lateral que et feia la profunditat, és a dir, que et feia vèrtex d'extrem, que era Balde, tenia Lewandowski que t'aglutinava una miqueta als centrals, i ell mateix, fixem-nos que hi ha una jugada que és molt recurrent, que és que ell es situa enmig de la línia de passe entre central i Lewandowski, entre Christensen i Lewandowski, com per fer aquest joc entre línies, no? Jo crec que li va molt bé. A més, si em preguntes a mi, jo et diré que el punt més fort de Joao Fèlix és la capacitat per girar-se entre línies. Té un especial do per fer-ho.
Això és molt important. Contra rivals que no siguin el Betis, que és un equip més esponjat, que deixa fer més, deixa jugar, no fa tan estret a l'espai entre línies, entre la defensa i el mig del camp, a Joao Fèlix li podem imaginar un rendiment com el d'ahir?
Jo ho veig difícil, és a dir, si imaginem una línia de 5 i una de 4 per davant, una de 4, una de 5 i el que tu dius, no? Tancant molt a dins, jo crec que no tant com ahir ho va tenir tot de cara, no? Dit això, i per això et dic que hem d'anar amb un punt de prudència, no? De baixar la pilota a terra amb Joao Fèlix, perquè hem de dir dues coses. La primera és que això és el que més difícil hi ha en el món del futbol, una, i per tant això ja té pròpia dificultat, i l'altra és que es tracta d'un futbolista que la continuïtat sempre ha estat, diguéssim, la seva incògnita, no? El seu punt a millorar. Per tant, ningú ha dubtat mai de la seva qualitat, però sí de la continuïtat, i aquí és on hem de veure a Joao Fèlix. Però també tinc la sensació, Xavi, de que aquest punt d'inconsciència futbolística, ahir, per exemple, fa un 2-9 amb regats, és a dir, perd algunes pilotes. Jo crec que al Barça li feia molta falta, n'hem parlat aquí moltes vegades, no? Que és un equip tan obsessionat en no perdre pilota que fins i tot a l'últim terç és molt previsible. Crec que Joao li pot fer bé en segons quins partits.
Pot accelerar els atacs, que no sempre acabaran bé, evidentment, però que, per exemple, produiran possibilitats de recuperar després de perdre una pilota que et situa en una situació bona per generar perill.
Exacte, és a dir, ho hem parlat algunes vegades, no? És a dir, provar aquest, elevar el risc del teu joc perquè t'entri una passada de gol, però és que si no t'entra i perds la pilota, atacar la teva pròpia pèrdua, i el Barça té jugadors molt bons per atacar la pèrdua, Gavi, i a més no hem d'oblidar que en té 4 la majoria de partits. És a dir, que també és un argument que jo crec que el Barça no l'ha utilitzat prou i que amb Joao Fèlix crec que el pot tenir més.
Enquesta ràpida sobre Joao Fèlix. Us imagineu el nivell que va oferir ahir amb continuïtat, que era, deia l'Àlex i també ho comentaves tu, Oriol, ha estat el seu punt feble en aquests anys a l'Atlètic de Madrid. Imagineu un rendiment sostingut que sigui realment important al Barça?
En els partits que vagin de cara, sí.
Sònia?
És que aquesta és la gran incògnita i el gran dubte del fitxatge, no? No ho sé dir.
Costa?
Jo no, però també et dic que després del partit d'ahir miro amb uns altres ulls Joao Fèlix i evidentment si juga amb regularitat com va jugar ahir, doncs segurament serà aquell jugador pel qual l'Atlètic de Madrid va pagar, no sé, 125 o 130 milions.
Sí, sí, entre 127, em diuen. Ricard?
No ho descarto.
Molt bé.
Sí, Àlex? Tinc un punt d'il·lusió.
Jo no ho crec, perquè és que el nivell d'ell és molt alt, però sí que crec que veurem una bona versió de Joao Félix.
I crec en Joao Félix. Des de la nit que vam fer l'especial tancament de mercat, ja em va fer especial il·lusió el fitxatge. Crec que és un jugador amb moltíssima qualitat, que té més gol del que ens pensem i que serà una de les sensacions de la temporada. Dimarts comença la Champions per al Barça. Barça-Anvers, a Montjuïc, a casa. L'Anvers l'entrena Marc Van Bommel. El seu director esportiu és Marc Overmars. I l'Oriol els coneix molt bé. A tots dos com arriba l'Anvers, Uri.
A veure, venen de guanyar, van jugar divendres 0-3, venen de guanyar la Supercopa de Bèlgica. Bueno, jo crec que és un rival molt assequible pel Barça, jo crec que hi haurà golejada.
Ricard, ahir comentaves a la TDT que havies estat mirant l'Anvers i, sí, i coincideixes amb l'Oriol.
Sí, sí, jo crec que tenen una declaració d'intencions atractiva, però són conscients de les seves limitacions, i l'Anvers que veurem no serà l'Anvers que Van Bommel vol construir, sinó un Anvers d'emergència, perquè la diferència de nivell entre tots els equips és molt notable, i jo també crec que, o espero que el Barça pugui marcar les diferències amb gols.
Tot el que no sigui, a la prèvia de la Champions, que va al camp de l'Aia cada Atenes, que l'Aia cada Atenes és un equip molt normalet, ja van jugar al seu propi camp i buscant sí, el sí. gol al contracop, vull que no...
Sí, sí, és aquesta eliminatòria en la que...
A vegades aquests partits no estan clar que acabi amb golejada, perquè si venen amb ganes, solidaris, sacrificats...
Un equip molt jove, 7 o 8 jugadors de 18 a 21, 3 anys...
Bel mitjentre.
O experiència,
sí. Bel mitjentre, com es diu?
Vermeeren.
Vermeeren, que vas explicar el Barça reservat aquesta setmana amb la Laia Tudela, aquest nou podcast de temàtica Barça de Catalunya Ràdio, que dirigeix la Laia, que l'estan seguint des del Barça.
Ja hi ha anat a veure'l 3 cops i la veritat és que hi ha molts equips europeus que estan interessats.
Vermeeren, li farem examen a la TDT aquest dimarts. Avui Araujo ha fet part de l'entrenament amb el grup, però dimarts, en principi, no jugarà. Araujo es va lesionar el 17 d'agost als isquiotibials. Per dimarts és massa just. Ara us explicarem una cosa de l'altre lesionat, de Pedri. Araujo, en el seu cas, potser dissabte contra el Celta Montjuïc a la Lliga sí que pot jugar, que serà el dia que estrenarem la comunitat de la TDT.
A la TDT ens agrada seguir el Barça amb tu i el 23 de setembre et convidem a viure el Barça-Celta des de la Casa Seat de Barcelona. Podràs veure el partit i, un cop acabat, participar en el tercer temps.
Té una oportunitat i la clava.
Forma part de la comunitat de la TDT. Entra a catradio.cat i omple el formulari per optar a una de les places disponibles. El 23 de setembre serem la comunitat de la TDT.
Dissabte que ve, Barça-Celta, i des de la Casa Seat un grup d'oients escollits, oients de la TDT, seguiran el partit amb la TDT i participaran directament, seran membres del tercer temps. Ricard, sabem si s'ha col·lapsat el sistema d'inscripció que hi ha al web de Catalunya
doncs,
Ràdio? Que diu l'Èlia.
No tinc informació no directa informació. De l'Èlia perquè no he pogut parlar amb ella. Té un missatge al WhatsApp preguntant i demanant informació, espero demà malaltir tenir-la. I bé, queden encara dies, perquè si vulgui apuntar, benvingut serà i ens ho passarem molt bé. I res, que és una experiència que ens fa molta il·lusió.
A veure com surt aquesta estrena, que després ha de tenir continuïtat durant tota la temporada. La Casa Seat, la comunitat de la TDT, dissabte vinent, amb motiu del Barça-Celta, ho passarem bé segur. A veure, fins a on creieu que arribarà el Barça en aquesta Champions League, que és un joc, això és molt difícil de vaticinar abans de començar la competició, però vaja, estic convençut que cap de vosaltres dirà que no passa la fase de grups, Uri.
No, impossible que no la passin.
No, impossible no hi ha res.
Impossible.
Impossible no hi ha res.
Va, siguem optimistes.
Mira, aquests jocs que feu, què és més improbable, que guanyi la Champions o que passi la fase de grups?
És més improbable que guanyi la Champions, no?
No, tu vols dir que no la passi, vols dir.
Això volia dir-li.
És més improbable que no la passi, que la guanyi.
Mai tant. És que jo directament dic que és impossible que no la passi.
Mai, impossible...
Però no veus impossible que la guanyi.
Exacte.
Doncs clar,
veig més possible que la guanyi.
Jo ja m'he perdut, o sigui, entre possibles i possibles.
A veure,
Uri, si us plau, simplifiquem fins on arriba el Barça.
Veig més possible que el Barça guanyi la Champions que no que es quedi a la primera fase.
I on creus que arribarà?
Semifinals, sí.
Semifinals, Sònia.
Mira, com que crec que quedarà primer de grup, dono per fet que els vuitens seran fàcils. Quarts o semis?
Quarts o semis. Jordi Costa.
Va, jo vaig amb l'Oriol. Semis, apel·lant a que tota la mala sort que va tenir el Barça l'any passat en el sorteig, aquest any, que ja ha començat bé, se li posi de cara, i si tens una mica de sort amb els sortejos, mireu l'Inter l'any passat.
Ricard.
A mi m'agrada créixer a poc a poc. Quarts de final.
Quarts de final, que és el que està pressupostat. I Àlex Dalmas?
Jo voto per les semis, també.
Semis. Què deies, Uri?
No, que sempre estem aquí rajant de l'Inter. A l'Inter li xinga una
i el Milan.
I l'Inter de la Liga Italiana.
Sí. I vaja, a la final de la Champions va competir una mica.
Però,
que no empata de miracle.
Tot el que vulgueu, però si el Barça fa dos partits... El d'allà, per mi, ja el podia haver guanyat. Si el Barça fa dos partits bons, l'any passat passa de fase de grups. Per mi és Inter i finalista, i més que l'últim a la final li va posar a pegues al City, tot el que vulgueu. Jo no dic que l'Inter sigui mal equip, però, hòstia... Vaja, no, per ser subcampió d'Europa tampoc.
A veure, us vull explicar que l'altre lesionat, un és Araujo, que està a punt de reaparèixer, però que en principi no ha de jugar dimarts contra l'Anvers. L'altre és Pedri. Es va lesionar fa més de 3 setmanes en un entrenament. Va ser el dijous 24 d'agost. Dijous 24 d'agost. Es va fer mal al quàdriceps, lesió muscular, és la part de davant de la cuixa. Atenció, perquè ara per ara, la previsió que hi ha en Pedri és que arribi per jugar al clàssic contra el Madrid. Això no és una bona notícia, no ho dic com «Oh, ja el tindrem aquí pel clàssic». No, és que encara s'estarà més temps de baixa del que es va dir en el seu moment, que eren 6 setmanes. El clàssic contra el Madrid és el dissabte 28 d'octubre. Potser reapareix en el partit anterior, que és contra el Shakhtar a la Champions a Montjuïc, però difícilment serà abans. I això vol dir que encara té per un mes i mig de baixa. Entre que es va fer mal de debò i entre l'historial de lesions musculars i la seva delicadesa muscular... Risco zero, i ara per ara s'estarà 2 mesos de baixa, 2 mesos sense Pedri. Dimarts a Montjuïc, Barça Anvers a la Champions. Serà l'estrena. Avui a Cornellà hi ha hagut emoció, també. Desfeta, no va dir desfeta de l'Espanyol contra l'Atlètic, no. Al final han salvat els mobles. Espanyol 3, Aldenc 3. Això sembla un mal resultat, evidentment, però el gol de l'empat de l'Espanyol ha arribat al minut 103. 13 minuts d'afegit, l'ha fet de penal Javi Puado. Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Xavi, com anem?
Emocionals ho són, els partits de l'Espanyol a segona i a Cornellà.
Sí, sí, estem molt entretinguts en aquest inici de temporada, qui ens ho anava a dir, i més en rivals que, bé, no se sap mai, no? Però que t'arriba l'Aldenc, que és un acabat d'ascendir a categoria a la segona divisió, i als 15 minuts et va 0-2 al marcador, és que la gent no s'ho creia. No s'ho creia. El que passa que l'Espanyol té molt de talent al davant i gràcies a aquest talent ha acabat empatant el partit, però és que això t'agafa amb un equip de primera divisió o un altre equip més potent a segona i aquest partit d'avui es perd. Per tant, el punt és, diríem, molt bo segons com ha anat el partit.
Massa coincidències i punts en comú amb el partit de la Morevieta de fa unes setmanes.
Sí,
no pots estar així tota la temporada.
No, el que no pot ser és que t'arribin 3 vegades i et marquin 3 gols, com ha passat avui o com va passar el dia de la Morevieta, perquè és que l'Aldenc no ha amenaçat gaire més, però és que ha arribat efectivitat al 100%, ha arribat 3 cops i ha fet 3 gols, i a més d'aquests 3 gols diria que 2 són errades individuals clares, l'altra potser és més estructural, però això s'ha de revisar. L'Espanyol continua tenint un problema al darrere, al davant li va molt bé tot. Bé, molt bé tot. Arriba, crea moltes ocasions, avui 12 corners, 2 pals, 3 gols, unes quantes ocasions, però al darrere continua havent-hi problemes i un equip que vol pujar, no sé si ara ja ha rebut 7 gols en 6 partits, clar, la projecció, imagina't, és de més de 40 gols en contra allà, quan acabi la temporada, no serà això, però clar, al darrere hi ha un problema i l'ha de resoldre l'Espanyol.
Uh-huh. Avui Javi Puado ha fet 2 gols, qui serà més important durant tota la temporada? Puado o Melamed?
Jo diria que Melamed perquè genera més, genera més, vull dir...
Tu dius Melamed, jo crec que Javi Puado, perquè té gol, i vaig a trucar-lo.
Sí.
Hola, Xavi.
Javi.
Hola, què tal?
Aquí estem, preguntant-nos amb el Sergi Andreu qui serà més decisiu aquesta temporada de l'Espanyol. Ell diu que Melamed, jo dic que Javi Puado, no sé si tu vols entrar en aquest joc.
No, que va... Mai. Aquí hem de ser importants tots.
Ja.
Tant el Nico com qualsevol jugador. Jo, òbviament, vull ser important perquè sé que que l'objectiu és clar i òbviament vull ajudar, però aquí hem de ser importants tots els que juguen en un partit 90 minuts, els que juguen 60 i els que juguen 10 minuts, el que sigui.
Escolta, volia preguntar-te per com has afrontat el penal. Què has sentit? Por, tranquil·litat? Quan has decidit com el xutaries? Si l'havies de xutar tu, segur, perquè ja estava decidit abans del partit, com ha anat tot plegat?
Bueno, la veritat que, sincerament, estava tranquil. Tenia clar que el porter s'aniria a un costat i la veritat que tenia clar que volia xutar pel mig, en aquest cas, una mica cap a l'esquerra. Sabia que el porter pues, tirava més cap a la seva esquerra i bueno, per sort ha pogut entrar, però bueno, amb concentració, la veritat, estava més concentrat en donar-li bé a la pilota que no pas nerviós.
Però una situació límit, no sé si n'havies viscut d'aquest estil, amb un penal, a l'últim instant del temps afegit, penal decisiu per empatar o guanyar un partit.
No, la veritat que no l'havia viscut, però sí que l'havia pensat molts cops. Per exemple, quan ets futbolista, quan ets jove, penses mil tipus de situacions i en aquest cas pues, s'ha donat i, bueno, hi ha cops que potser et tocarà pues, fallar-la, però bueno, en aquest cas he pogut fer gol, òbviament. Estic content per haver ajudat a l'equip a aconseguir un punt que a final d'any segur que serà important.
Tu ets el primer xutador de penals de l'equip?
Bueno, al final podem xutar diversos jugadors i bueno, jo està clar que si em deixen els vull xutar, però bueno, no hi haurà cap tipus de baralla per xutar ningú penal.
Però avui estava estipulat, abans de començar el partit, que si havia un penal el xutava Javi Puado.
Bueno, al final estem diversos i ho parlem entre nosaltres.
Ah.
La veritat, i jo pues, he agafat la pilota, m'han dit que sí, i bueno, cap a dins.
Javi, potser massa emocions, no?, a Cornellà en aquests últims partits.
Sí, home, tant de bo...
Mola molt, partits com el d'avui acabar sí. Així, o el de la Morevieta que vau remuntar, però home, teniu equip per guanyar, no et diré sobrats, però per guanyar sense tants nervis, no?, sense tantes emocions.
Bueno, al final tu saps que a segona divisió et poden posar les coses complicades qualsevol equip, i òbviament en aquest cas del Dens ens les ha posat. Està clar que tenim molt bon equip, però és que dona igual, i qualsevol equip que està a la Lliga et pot fer gol, et pot posar les coses difícils i ja ho hem vist en aquests dos últims partits a casa.
Avui heu celebrat molt l'empat al vestidor un cop acabat el partit, o algú ha dit compte que hem empatat a casa contra l'Aldenc?
No, home, per nosaltres és un punt important, està clar que no hem fet una festa, és un punt que a la llarga pot decidir coses, perquè al final no perdre aquí a segona divisió és important per nosaltres.
Tens
així
un...
que òbviament...
Esteu al gosset?
No, és que estava arribant a casa i he aparcat, he sentit un moment i està per aquí.
Molt bé. Escolta'm, has fet dos gols, en dus quatre. T'has marcat alguna xifra o diràs que no, que això és partit a partit, gol a gol?
No, la veritat, no tinc xifra, però òbviament jo em vull fer quants més gols possibles, millor.
20 seria una bona xifra? 20?
Home, tant de bo, 20. Jo crec que 20 són molts.
Els fas segur, eh?
Bueno, segur no hi ha
segur
res.
Segur no hi ha res, però és altament probable.
Jo firmo pujar. Primer i després donar igual a qui faci els gols i òbviament jo com a davanter sempre estic content de fer gols, però primer l'objectiu comú.
Javi Puado, moltes gràcies.
Gràcies.
Javi Puado, Sergi, tu ets més de Melamed, jo sóc més de Javi Puado. Uri, tu més de Melamed o de Puado?
Difícil. A Melamed el conec i potser per això et diria Melamed.
Et coneixes d'ataque cubo a Melamed. Sònia, tu qui t'agrada més? Qui creus que serà més important? Aquesta és la pregunta.
Melamed.
Costa?
Puado.
Torque?
Puado.
Gol, Puado. I Àlex Damas?
També, no el conec, però Puado també.
Molt bé.
Jo crec que Melamed és de la generació de Takekubo, crec.
Sí?
No és de la memòria, però crec que sí.
Takekubo i Ansu Fati i Eric Garcia tota aquesta gent, no? Es deuen conèixer de molts derbis al planter. Sergi, bona nit.
Adéu, bona nit a tothom.
Sònia, he estat pendent aquesta nit si hi havia novetats amb la selecció espanyola femenina, la convocatòria. Encara no hi ha convocatòria, encara no hi ha novetats, ni fermesa en el grup de jugadors que no volen anar convocades, ni canvi d'opinió, oi que no? Això s'ha de resoldre ja.
No, però exacte. La federació ha estat parlant i en contacte amb aquestes jugadores durant tot el cap de setmana. Clar, s'ha de dir que moltes d'elles han estat jugant partits, per tant és difícil que les hagi pogut ajuntar totes, però imagino que amb les 4 o 5 capitanes que puguin fer de delegades de totes. I la Federació Espanyola compta en fer una llista de convocats demà. Veurem, demà, perquè és que el partit és divendres.
Sí, sí, i és Nations League, o sigui, és oficial. Tenia moltes ganes, feia temps, de posar aquesta cançó en aquest programa. Francesc Ripoll, la coneixes, aquesta cançó?
No, la veritat és que no.
No!
Hauria?
Home, a tu t'agrada el ciclisme.
Però és molt jove,
una vuelta, no?
És molt jove. Sí, sí. La resta sí que la coneixem.
Sí,
me estoy volviendo loco, de Blanco y Negro, que va ser la cançó de la vuelta a principis dels 80. Blanco y Negro. Azul y Negro, tu. Blanco y Negro, jo no sé ni...
Durant molts anys, no?
Durant uns quants anys, jo diria, sí. Va estrenar-se el 82, crec, i després va ser. Ha acabat la vuelta a Madrid, Francesc Ripoll.
Sí, l'ha guanyat Sepp Kuss, un gregari de molt nivell que ha passat per davant de dos monstres del ciclisme, Benegor i Roglic. Avui l'última etapa victòria de l'Australia del Pecin Caden Groves. S'ha imposat a l'esprint amb arriba de Madrid. Evenepoel ho ha provat, ha atacat massa aviat i finalment Groves ha creuat primer la línia de meta.
Aquesta vuelta l'ha guanyat Sepp Kuss, és una mica nostra, perquè Sepp Kuss viu a Andorra, havia viscut uns quants anys a Girona. Tu, Francesc, creus que pot tornar a guanyar? És un gregari, és un gregari, sí, de molt nivell, però ha guanyat una gran, i això no és habitual. Creus que podria tornar a repetir-ho en el futur?
A veure, en principi no, al final és el que dius. Kuss és gregari, ha guanyat aquesta volta per les circumstàncies, s'ha trobat líder amb un Evenepoel que ha estat desaparegut, i els que els podien seguir eren dos companys d'equip, Vinegar i Roglic, i evidentment aquí el seu equip ha decidit, mira, si tenim a Kuss líder, fem lo que guanyi. Ell té cames, però en una altra situació, per exemple, si Roglic va sol a la Vuelta, potser l'equip no hauria tirat tant. Té molt mèrit la Vuelta, se l'ha guanyat, ningú li ha regalat, però em sorprendria bastant veure el de líder i guanyant una altra gran Vuelta.
La Vuelta és una gran, però encara està per sota del Giro i sobretot del Tour.
Sí.
Que sí? Ha passat moltes vegades això, que el podi d'una gran Volta l'ocupin tres ciclistes del mateix equip?
Només una vegada.
Només una.
Fa 57 anys, 1966, ho va fer l'equip CAS.
El CAS.
Un equip basc.
Corrien a l'època de M'estoy volviendo loco, els del CAS.
Doncs amb aquesta música segurament es van coronar els tres. Va ser a Francisco Gavica com a guanyador, Eusebio Vélez i Carlos Echevarría, tots tres de CAS, completen aquest podi.
I havia passat mai que el mateix equip, en aquest cas el Jumbo, guanyés els tres grans?
No havia passat mai. Primera vegada que un equip ho aconsegueix. Jo he estat remenant una miqueta els últims anys, aviam si algú ve estat a prop. Ineos, 2017-2018, va estar a prop. 2017, Tour i Vuelta d'Ineos. 2018, Giro i Tour, però les tres, mai.
Heu seguit aquesta edició de la Vuelta? He de confessar que, en el meu cas, no.
Sí, jo els dies d'any, no? L'altre dia Giro, en Angliro, els dies més importants, sí, són els que gaudeixo del ciclisme. La resta d'etapes, no, la veritat.
Molt menys seguiment que amb el Tour, per exemple, nois?
És que per dates perquè... el Tour cau millor, eh?
Sí, clar, això
cansa. Necessitat de migdiada. Va, us deixaré anar a dormir. Gràcies, un diumenge més, aquí al Club de la Mitjanit, a l'Oriol Domènech, que obri bona nit. Fins demà, Sònia.
Fins demà.
També fins demà, Jordi. Costa.
Adéu.
També el Ricard Torquemada. Parlem, Ricard.
Adéu.
I l'Àlex Damas, com sempre. Gràcies, Àlex.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 1, la Júlia Aparicio i companyia al control central, i el Francesc Ripoll, el Sergi Andreu i el Joan Fitó a la redacció. I el record especial d'avui, la inèrcia em portava a pensar en Pepe Domingo Castaño, que ja sabeu que ha mort la passada matinada de manera més o menys inesperada, però la veritat és que em surt pensar més en els seus companys, en els companys que ha deixat una mica sols a la ràdio, ara a la COPE, en aquesta disjuntiva que sovint podem tenir entre la forma i el fons. Sempre vaig fixar-me més en els seus companys que no pas en Pepe Domingo Castaño. Em va semblar més interessant Paco González, més esmolat Manolo Lama, i ara, els últims anys, més divertit Juanma Castaño. Una vegada, un dels meus mestres, el Fernando Borderías, però em va dir que el Pepe Domingo Castaño era un geni. I se l'ha de respectar, evidentment. En el meu cas, aquests últims, Lama, Paco González, Juanma Castaño, sí formen part del meu univers radiofònic. I prefereixo recordar-los aquesta nit a ells, que segur que estan molt tristos, i d'alguna manera també, d'aquesta manera, pensar en ells és pensar en Pepe Domingo Castaño. Bona nit i que passeu bona setmana.